meva mana està malalta. És una grip amb febres altes.
Avui anava... Àlex, o sigui que tu encara visualitzes una mica més que Koeman té ganes de recuperar els tres centrals aquest dimarts contra el Bayern.
Sí, 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 ho visualitzo més. Primer de tot per les baixes, després per, la, per el potencial del rival que parlem i després perquè crec que és un tema de creença, no? És a dir, si no, estic convençudíssim, si no l'acabo utilitzant és per aquestes recomanacions, no, del club, però vaja, jo estic convençut que si ell hagués d'apostar per el seu pla ho faria pels tres centrals i crec que ho farà. Vaja.
I veient els efectius que té, pel gust de l'Àlex Dalmas seria més adequat utilitzar tres centrals, dos carrilers, tres migcampistes, dos davanters, o fer un 4-4-2 i provar més al mig del camp?
Per al meu gust, jo crec que és un partit que us ho deia abans, per mi és jugar amb el 4-3-3 amb un fals extrem, és a dir, situar algú sempre darrere d'aquest doble...
Però no tens
doble...
extrems, tampoc, no?
Bueno, tens un migcampista jugant de fals extrem, no?
Podríem
posar Gavi...
Bé, com va fer els últims minuts, amb Gavi contra el Getafe.
Però de debò veieu Gavi titular dimarts contra el Bayern?
No, que, jo crec que no serà titular, però jo el faria jugar de titular. Sí,
el faria
sí.
Jugar de titular.
Sí, és que aquesta temporada això per mi és innegociable. Sí, i jo estic d'acord amb l'Àlex i quan diga el quart migcampista me l'imaginava de la mateixa manera. L'única finestra que tinc oberta, no a que jugui Gavi perquè jo estic segur que Koeman abans faria jugar Coutinho, és els últims minuts contra el Getafe, on per primer cop ens va ensenyar aquesta opció d'un quart migcampista des de la banda, però és com li pots fer mal al Bayern, no pots jugar al seu ritme, com diu l'Àlex, darrere de Kimmich i Goretzka poden tenir dificultats si el Barça infiltra jugadors, si és capaç de trobar l'esquena dels migcentres, i com que aquesta temporada no va de, i menys aquest partit del resultat, s'ha de començar a marcar qui, per on enfoques, quina és la ruta. I la ruta no pot començar a ser jeràrquica un altre cop, perquè és justament la ruta que aquest Barça ha de desfer el més aviat possible. Doncs, escolta'm, jugarà Musiala, però si juga Musiala, per què no pot jugar Gavi?
Ja. Escolta'm, ve el Bayern, que fa por, la veritat és que l'últim precedent no cal ni recordar-lo, el Barça està com està, el club ja fa dies que parlen d'aquest partit com un partit important i delicat, pel que pugui passar al Camp Nou aquest dimarts. El Bayern, que està estrenant entrenador amb Nagelsmann, va marxar Hansi Flick, seleccionador alemany. És molt diferent aquest Bayern de Nagelsmann respecte de Hansi Flick, Àlex?
No massa, de moment. Per mi Nagelsmann és un entrenador meravellós, i un entrenador des del punt de vista tàctic realment privilegiat. Però de moment no se li veu massa canvis. Està jugant amb aquest 4-2-3-1 que ja venia de Flick, està tocant poques coses. Sembla que vulgui tenir una miqueta més la pilota, però els percentatges de possessió segueixen allà mateix, 56-58, la qual cosa no és molt alt. El que sí que a mi em meravella i m'encanta de Nagelsmann és que tots els seus equips tenen una ocupació dels espais molt equilibrada i també en aquest Bayern. És a dir, el Bayern de Flick tirava els dos laterals cap a dalt i d'alguna manera estava molt avasat a les transicions. Sembla que Nagelsmann tanca una miqueta més amb tres, dona volada a Davis i, en canvi, per la dreta sempre li agrada subjectar una miqueta més.
Signeu l'empat contra el Bayern, Àlex?
No, no el signo.
Ricard?
De cap manera.
Uri?
No.
Sònia?
Em direu que és de complexats, però és que el Barça està complexat després del 8-2. Jo sí que el signo.
Sou ambiciosos? La Sònia potser és més realista.
Però més que res, perquè un punt tampoc no...
No, però un punt...
No dona res.
Però tu, un empat a dia d'avui, tal com està el Bayern i tal com està el Barça a nivell europeu, et deixa una sensació dolenta.
A veure com és el partit.
Que, home, depèn de l'empat,
Clar, evidentment...
A vegades una derrota a vegades et pot deixar també sensacions molt positives,
sí.
Vull dir, clar, és que no sabem com serà el partit.
Jo crec que començar el grup amb un empat a casa, tenint en compte que és el rival més fort i tenint en compte això, que el Barça tampoc està per aquí tirar coets, no seria un mal resultat.
Uri, divendres a l'11, amb la Laia Tudel, vas explicar que el Barça es guarda una quantitat més o menys important, 60-70 milions, per fer un fitxatge al mercat d'hivern, i que el candidat número 1 és Dani Olmo, jugador del Leipzig.
Correcte, ja va fer una oferta l'últim dia del mercat d'hivern, o dos dies abans, però era una oferta que no era inacceptable per part del Leipzig, perquè eren dues sessions consecutives i un traspàs a partir de l'any 2023. I el Leipzig és un equip que aquest any ha fet un estiu que ha traspassat a Nagelsmann, ha traspassat a Konaté, ha traspassat a Upamecano, a Savitzer, que s'ha ingressat 125 milions. No és un club amic com pugui ser l'Ajax o el City, que escolta, li vas amb una oferta en sèrio o dirà que no. Jo crec que el Leipzig està disposat a traspassar Olmo a l'estiu que ve per una quantitat propera als 70 milions.
Són molts diners, eh?
Sí, sí.
Són molts diners. Tu els pagaries, Àlex, per Dani Olmo?
Clar, a mi és un jugador que m'agrada molt. Jo crec que és un jugador que et pot ocupar totes les posicions de l'atac, que té un bon entorn, que s'adaptaria molt bé, però sincerament em sembla que no val aquesta quantitat. Per tant, aquí em sembla que l'objectiu és bo, però que la quantitat s'hauria de matitzar.
A mi m'encanta, però si tens 70 milions, tal com estem, has d'anar a buscar algú que et marqui diferències. I no és Dani Olmo.
Clar, és que és un molt bon jugador d'equip. Uri, tu creus que hi ha possibilitats importants que es faci aquesta operació el mes de gener? Si no és aquesta, una altra?
Jo crec que és molt complicat Dani Olmo, que pot ser una mica més senzill si el Leipzig no passa a la ronda vuitens, que ho té difícil perquè està al grup del City i del PSG, però ja et dic, jo veig difícil, però jo crec que si el Barça no pot fitxar Dani Olmo, fitxarà algun altre jugador.
Però a mi m'heu d'explicar aleshores quina és l'estratègia, perquè per et comptarà igualment en aquest exercici per gastar-te el gener, que segurament ja per moltes coses no hi haurà marge de maniobra, perquè no se'ls han gastat aquest estiu.
O se'ls guarden per l'estiu vinent.
O se'ls guarden per l'estiu vinent, sí. Però vull dir, jo he interpretat de les últimes operacions que han fet és que anaven molt justos,
sí,
que no podien ni mantenir Griezmann. I aleshores, en el mateix exercici, no pots mantenir ni Griezmann ni Messi, però pots fer una despesa de 70?
Jo crec que totes les ofertes que han fet aquest estiu eren totes com la que he explicat a Dani Olmo o com la, per exemple,
sí,
la que
sí, porta, de no fer cap despesa.
Com la que porta Griezmann a l'Atlètic de Madrid, que són cessions amb no obligacions de compra, no, amb segons quins partits juguis, doncs, l'hagis de recomprar amb un any o amb dos, perquè d'aquí un any o dos se suposa que la situació econòmica serà millor. Jo crec que ara el Barça també ha rebut molts diners d'un préstec, 500 milions, i jo crec que ara, de cara al mercat d'hivern, jo crec que hi haurà una despesa a nivell esportiu.
Molt bé, Àlex Dalmas, gràcies, bona nit, fins la setmana vinent.
Una abraçada a tots.